Empodcat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català.
Benvingudes a l'Empodcat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català. En aquest costat de la línia, jo mateix, l'Albert Oms, @mermetpirineus a Twitter i també a mastodon.cat, l'autor també del blog mermetpirineus.cat, actualment infermer al Servei d'Urgències i Emergències de l'Hospital de Cerdanya. I a l'altre costat de la línia hi tenim en Xavi Basurto. Bon dia, Xavi.
Hola, bon dia. Un nou episodi aquí del podcast. I sí, us saludo des de Figueres, a los que d'on treballo, que és l'Hospital de Figueres, a Urgències i a la Golf 606, a l'Avançada. I des del blog d'Urgem, urgem.cat, també és on anem publicant totes coses interessants que anem trobant i a Twitter també ens podeu trobar UrgemCat. Molt bé, doncs avui volíem parlar d'un tema molt interessant i molt recurrent i que fem una eina que fem servir molt sovint cada dia amb molts pacients, que és el tema de l'escala coma de Glasgow, que el fem servir doncs, amb pacients que tenen normalment amb una disminució del nivell de consciència per intentar quantificar-la, per intentar mesurar-la, doncs fem servir aquesta escala que es fa servir ja des de fa dècades, no? Crec que 30 o 40 anys. No? I bueno, l'Oberta va fer una revisió, no? Arrel d'una sèrie de modificacions i actualitzacions que s'han fet els mateixos autors originals d'aquesta escala. L'han anat modificant i actualitzant i l'Obert en un apunt del seu blog pues, ho va intentar recollir i és el que preteníem ara en el podcast, pues, intentar explicar-ho de viva veu, pues, aquestes les novetats, o que ja no són tan novetats perquè ja fa anys que ja estan publicades, però almenys intentar repassar com hauríem d'aplicar correctament aquesta escala perquè no hi hagi tanta variabilitat, no? Entre els professionals que anem passant aquesta escala amb un mateix pacient, doncs per intentar-ho fer-ho millor. I això és el que pretenem en aquest podcast, en el podcast principal, doncs és explicar una miqueta com passar correctament l'escala coma de Glasgow. Doncs com vulguis, Albert, si vols començar-nos a explicar una miqueta el que vas recollir en el teu blog.
A veure, aquí m'agradaria fer una miqueta de context de per què vaig fer aquesta entrada. Ja fa bastants anys, fa bastants estius, vam tenir un dia d'aquests merdosos de 300.000 individus arribant a la porta d'urgències i no sabem posar-los i demés. I afegit això, ens va portar, bueno, els pompiers ens van portar una senyora, una ramadera, que una vaca li havia fotut una empenta i l'havia llançat, l'havia projectat diversos metres endavant. No? I bueno, aquelles coses que passen, el triatge que vaig fer va ser bastant merdós i em va costar veure on m'havia equivocat. Com podia ser que una persona que aparentava gravetat, parèntesi, si a les hores de treballar al camp ve un ramader o un agricultor, és d'UCI. No saps per què, però és d'UCI. Vaig estar molt temps donant-li voltes a què hagués pogut fer millor en aquest triatge. Més endavant, l'Esther Gorjón, @jesterani, que és una infermera del SAMU de Madrid, va publicar en el seu blog que s'havia actualitzat l'escala de coma de Glasgow i ell havia fet la traducció de la fulla d'ajuda, que després veurem, l'havia fet al castellà. Jo m'ho vaig llegir i llegint això i llegint-me la fulla d'ajuda vaig entendre unes quantes coses que suposo que aniran sortint avui. També vaig traduir aquesta fulla d'ajuda, la que podeu trobar, la que parlarem després, i bueno, aquí vaig començar a lligar caps de què no vaig fer bé aquell dia. Llavors, clar, això, quan una cosa l'aprens perquè no l'has fet bé, s'aprèn més bé. Vinga, el de l'escala de coma de Glasgow, bueno, tots ho sabem, és una eina de valoració del nivell de consciència. Fins aquí molt bé. Passa que què és consciència? La definició de consciència ja és confusa per ella mateixa, doncs imagineu que fer una escala per mesurar una cosa confusa, doncs molt, molt precís tampoc pot ser. Aquesta escala la llença l'any 74, és a dir, fa més de 40 anys, ara ja són 47, no? Sí? 47. 47 sí. Anys. Un tal senyor Tisdale i un tal senyor Jennett. Aquesta escala la van fer perquè abans d'això encara era més confús l'hora de valorar el nivell de consciència. Es feien servir adjectius i cadascú podia entendre per aquest adjectiu el que volgués. I això era un merder. Què van proposar ells? Pretenien fer un registre que fos replicable. El que sí que tenien clar ells és que no, en el seu inici no es puntuava de cap manera. És a dir, simplement es descrivia, era una escala descriptiva. I també a l'inici, com veurem després, hi ha una de les coses a valorar en l'avaluació motora no hi era i es va afegir després. La flexió normal, aquesta la posició de decorticació, no la van afegir perquè consideràvem que era molt difícil discernir la decorticació de la descerebració i no la van voler afegir. Però com que això tenia implicacions a nivell de pronòstic, doncs la van afegir després.
Una pregunta, Albert.
Digue'm.
Et sona si això ho van fer-ho ja amb finalitats així de recerca per fer registres de pacients? O era purament clínica per utilitzar-ho a la pràctica clínica, això?
Pel que he llegit de l'article original i el de revisió i alguna cosa més, era pretenia ser clínic. I de fet, com a anècdota, ells desmenteixen en un altre article que això de que l'escala de coma de Glasgow es va inventar en un pub de Glasgow. No, o sigui, el de Glasgow ve perquè aquests autors treballaven a un hospital de Glasgow, ara no recordo el nom, i que no s'ho van inventar en un pub. Això és una de les coses. Bé, tornant a això, el de l'èxit de l'escala comença a ser exitosa perquè, com que ells això ho proposen com un registre per infermeria, i de fet en l'article original, que jo també, si aneu al blog veureu la imatge, hi ha una gràfica d'infermeria d'aquelles antigues, sabeu? D'aquelles que anàvem posant un punt i anàvem ajuntant amb ratlletes la mesura, no? Posàvem, per exemple, la freqüència cardíaca i tu tenies una grafiqueta molt xula allà, diferents colors. I...
Bueno, no són tan antigues perquè...
Bueno, no són tan antigues. Ara fem tot sense paper, eh? Això ja és from the past, eh?
No són tan antigues perquè jo les recordo, eh?
Que no dic que anessin millor, això no ho negaré, eh? Però com a mínim visual ho era.
Ja.
Bé.
Sí. Ah.
Doncs això, van fer la grafiqueta aquesta, que això va tenir bastant èxit, i després, sobretot, penso jo que s'ha fet servir molt perquè s'ha anat afegint diferents certificacions, doncs l'HTLS, per exemple, el suport vital avançat en trauma, i després s'ha anat afegint a posteriori amb altres escales, per exemple l'Apache 2, per determinar el nivell de gravetat, s'ha considerat el Glasgow. Llavors, clar, el Glasgow ha guanyat aquí aquesta mena d'estàndard de valoració del nivell de consciència. És cert que quan ells ho van inventar, els autors treballaven en un servei de neurocirurgia i sempre s'ha dit que això és per valorar el nivell de consciència en els traumatismes cranioencefàlics. I originalment era així, però ja s'ha estès a tot arreu. L'escala original era només per adults. L'any 82, crec, que van publicar una versió per població pediàtrica que hauríem d'aplicar als menors de 6 anys. Representa que a partir de 6 anys en endavant, doncs la mateixa escala d'adults en seria útil. Veig també que bueno, això, ara la fem servir, això de l'estàndard, es fa servir 80 països traduïda a 60 idiomes. Pas mal. Bueno, fins aquí la història. No? El 2014, 40 anys després de la publicació original, un dels autors, el Tisdale, que encara estava viu en aquell moment, van publicar una revisió dels 40 anys. Aquí és interessant aquesta revisió perquè, com que ja han passat 40 anys, s'han publicat moltes coses després. Ells modifiquen algunes coses que creuen que poden millorar, identifiquen on hem fet servir malament l'escala o diferent del que ells havien pretès inicialment. També, que és molt interessant, publiquen una pàgina web, glasgow.scale.org, i fan moltes recomanacions de com fer l'ús correctament. No? De fet, fan una modificació a la descripció de les respostes, o més que la descripció de les respostes, a les preguntes a fer i a com valorar l'escala de Glasgow, que canvien una miqueta com ho fèiem abans. Si us sembla, ara mirem com s'ha de fer-ho a l'escala, com hem de mesurar aquesta escala de coma de Glasgow. Jo us recomanaria abans de seguir que, si no la teniu ja, aneu a la web d'aquesta gent, glasgow.scale.org, i allà us baixeu la fulla d'ajuda. A la pàgina principal veureu que hi ha un lloc que diu GSC Aid. L'ajuda al Glasgow com a Scale, altres llenguatges. Doncs aneu aquí, us baixeu la fulla d'ajuda i ara continuem mirant com ho hem de mesurar això. L'escala valora tres ítems diferents, la resposta ocular, la resposta verbal, la resposta motora. En l'article original no es donava puntuació, és a dir, hi havia una descripció i era la que tu havies de notar. D'acord? Però clar, immediatament van veure que això podia ser una mica de rotllo i van posar-hi punts. El que és interessant és que la puntuació mínima és 1. De cada un dels ítems és 1, no és 0. Per tant, la puntuació mínima de l'escala Coma de Glasgow és 3. No pots tenir menys de 3. Això sona estrany. Suposo que si ho haguéssim fet avui en dia li haguéssim posat un 0, perquè tinguéssim clar que 0 és fatal, no? Però bueno, en aquell moment hi vam posar-hi 1. A la fulla d'ajuda hi ha a la part de dalt les quatre fases en les quals hem de començar a fer la mesura de l'escala de Glasgow. Primera fase, comprovar. hem d'assegurar-nos de que no hi hagi factors que interfereixin la mesura que hem de fer. Factors que després, quan anem a cada un dels ítems, doncs anirem veient quins poden ser. Abans d'actuar nosaltres, el que farem és observar, que és la segona fase, el que fa la persona espontàniament. Si hi ha obertura ocular espontània o no, si la persona parla adequadament o no, i si es belluga adequadament tant d'un costat com de l'altre, tant d'un costat dret com de l'esquerra. Un cop que hem observat, el que procedirem és a estimular, per allò que del que tenim dubtes en el moment de allò que hem observat, provocar amb l'estímul, provocar alguna resposta. Estímuls que poden ser sonors, bàsicament és dir o cridar l'ordre que li vulguem donar al pacient, o bé estímuls físics, que bàsicament és pressionar diferents llocs del cos. I després, un cop tinguem la resposta, doncs la valorarem i la deixarem anotada. Si anem a cada un dels ítems, doncs en el cas de l'obertura ocular, que és el primer ítem, aquesta resposta es mesura de 1 fins a 4, però tinguem sempre present que això es repetirà en tots els ítems el tema de no valorable. És a dir, si per algun factor no podem mesurar-ho, per exemple, en el cas de la resposta ocular, doncs que hi hagi un gran edema palpebral. Clar, no pot obrir l'ull perquè és que no pot obrir físicament l'ull. Per tant, això serà no valorable. En el cas de que si no hi hagi cap factor, quan haguem comprovat que no hi ha cap factor que dificulta la mesura, doncs observarem. Si la persona té els ulls oberts sense que les haguem d'estimular, doncs aquest ítem es valora com a obertura espontània i es puntua com a 4. Si li hem de dir que obri els ulls, si l'hem d'avisar i dir obre els ulls, i tal, doncs això serà una resposta amb obertura al so, es puntuarà com a 3. Si li hem de pressionar, i en aquest cas ells ja, una de les coses que fan ara és descriure molt bé com hem de fer aquesta pressió, abans això no hi deien el dolor, han decidit canviar-ho per la pressió. Ells, per de cara a l'obertura de l'ull, el que et demanen de fer és agafar un bolígraf o qualsevol cosa cilíndrica i apretar-la contra l'ungla. I no apretar-t'ho directament amb el teu dit contra l'ungla, sinó apretar el bolígraf o qualsevol altra cosa contra l'ungla. Això, si ho proveu, veureu que realment, hòstia, apreta, eh? Si la persona obre els ulls quan la pressionem així, doncs això es considerarà una obertura a la pressió, es puntuarà com a 2. I si a pesar d'aquesta pressió que fem no els obre, doncs considerarem que no hi ha resposta i es valorarà com a 1. A la fulla d'ajuda, a la part de baix, veureu que hi ha dibuixats com hem de fer les estimulacions físiques, aquesta tercera fase de la valoració, com hem de fer aquestes estimulacions físiques per obtenir la resposta. Fins anem a la resposta verbal. Aquí és interessant. Li hem de demanar el seu nom, el lloc on és...
Sí, una pregunta, digue'm. Albert. Posa que quan en la part de l'ajuda, del full aquest d'ajuda, una pressió al dit o al trapeci o al supraorbitari. Quan fem la valoració ocular, de l'obertura ocular, només es fa apretant el dit o també podem fer servir el supraorbitari o apretar el trapeci?
Ells diuen de fer servir només la punta de dit, d'apretar només l'ungla, en aquest cas.
Val. O sigui, les altres, el del trapeci, això ho deus, o potser ho pots fer servir quan la resposta motora o entenc què? Quan...
Sí, s'ha de fer servir la resposta motora.
Val.
El que sí que jo entenc és que si imaginem, per exemple, que tenim el nostre pacient resulta que no té sensibilitat si no té sensibilitat a la mà, és de fer molt amunt, d'una cervical molt amunt, que ha perdut la sensibilitat. És, en el moment que apretes el trapezi i demés, seria només pels medulars d'una miqueta més avall, perquè la sensibilitat del dit també, del trapezi també jo crec que deu ser una miqueta més avall i tot, o sigui que no aplicaria gaire.
Sí.
O sigui, em refereixo que si obres els ulls pressiones algun dels altres llocs, jo també la consideraria que s'obre la pressió. Ulls.
Val. A l'estimulació, sigui del dit o sigui del trapeci o sigui del supraorbitari.
Sí. Jo ho faria així. El que passa que sí que és cert que ells demanen que, o sigui, quan la descripció que fan és tu apreta el dit a veure si obre els ulls o no.
Sí. Sí.
Ja veus que ja estem entrant amb aquestes indefinicions. Per molt bé que ho hagin volgut fer, ja tenim dubtes també.
Val.
Va, si anem al següent ítem, que és la resposta verbal, també ens trobem en el mateix. És a dir, si hi ha un factor que interfereix amb la comunicació, doncs, per exemple, l'idioma, la persona és muda o sorda, doncs això no serà valorable i haurem de notar-ho com a no valorable. Si veiem que no hi ha factors que hagin d'interferir amb la comunicació, doncs procedirem a preguntar. Interessant, el criteri d'orientat, que es puntua com a 5, és respondre correctament el seu nom, el lloc on està i la data del moment. Lo de la data, hòstia, hi havia dies, sobretot quan he plegat de nit, que la data em costa encertar-la, també.
Sí, també.
Però, clar, aquí hi ha és un dels llocs on més em xoca. És a dir, si tens el típic traumatisme cranioencefàlic repetitiu, aquell que t'està dient què m'ha passat, què m'ha passat, què m'ha passat, que acabes fins al monyo de contestar-li i al final li acabes apuntant amb un paper i li deixes el paper allà. Tu segueix, llavors et pregunta què és aquell paper, però bueno, almenys t'estalvia un parell de viatges. Doncs, però si et sap dir quin nom té, el lloc on és i la data en la que estem, aquest tio està orientat. Li donen un 5 de puntuació. Considera una resposta orientada.
No, suposo que quan estan repetitius, jo interpreto que els passa que tenen una amnèsia enterògrada, no? No recorden el que els has explicat. Aleshores, ells van preguntant el mateix perquè no se'n recorden que ja ho han preguntat, però poden estar perfectament orientats, no? En espai, temps i persona, estan orientats, però no recorden què els hi ha passat, tenen amnèsia enterògrada, no?
Sí, però a la trampa aquella que dèiem, ui, no sap massa bé què diu, li fotem un 4,
sí,
eh?
Sí, sí.
I així
sí,
ja
sí,
té un Glasgow de 14, ja li podem demanar l'escàner, doncs li hauràs de demanar perquè té l'amnèsia, però no perquè tingui un 4 de resposta verbal. No?
Exacte, sí, sí, sí.
Que és el següent punt, aquest del 4, és la resposta confusa, és el següent punt, és la següent la puntuació inferior en la resposta verbal, no? Que bàsicament és la persona que no està orientada, és a dir, que no dona correctament el nom, el lloc i la data, però sí que es comunica de forma coherent. Aquí, amb aquest número, aquí m'entren moltíssima gent amb deterioració cognitiva. És a dir, gent que no sap on és i la data a la que viu, de gent gran amb demències vàries n'hi ha en la tira. Això vol dir que ja tenen un Glasgow basal per sota de 14, ai, per sota de 15. Si no saben, bueno, i els pobres que no saben ni com es diuen ja ni t'explico, no, pobrets. Bàsicament aquest és per aquest punt, el de la resposta confusa, és per eliminació de l'anterior. No? Si anem més avall, ens trobem que no tenen una conversa coherent, però sí que som capaços d'entendre que deixen anar paraules aïllades. No? Aquesta és la resposta que ells ni diuen paraules i que puntua com a 3. Aquí, per exemple, en aquell cas que explicava jo, aquesta persona que venia només feia que agafar-se el cap i anar cridant fa mal, fa mal, fa mal, anar cridant fa mal, fa mal, fa mal. Clar, aquesta resposta no et contestarà, aquesta persona no et contestarà el nom, el lloc i la data, perquè té altra feina, queixar-se que li fa mal. Comunicar-se de forma coherent no es comunica, és a dir, simplement va repetint aquestes paraules inintel·ligibles. Aquella persona que jo... La gran cagada meva, conyo, no tenia un Glasgow de 15, el tenia de menys, perquè les seves paraules eren paraules aïllades. Uh-huh. Puntuava com a 3 en la resposta verbal.
Sí.
Si en comptes de paraules que som capaços de discernir, simplement hi ha sons o gemecs, això, per exemple, ho veurem quan es pressionem el dit o el trapezi, si només emet sons o gemecs, doncs això és la resposta, es classifica com a resposta verbal de sons i es puntua com a 2. I si a pesar de totes les pressions que fem no hi ha cap resposta i no hi ha cap factor que interfereixi, es considera que no hi ha resposta i es valora com a 1. Ens anem a l'últim punt de l'escala de coma de Glasgow, que és la millor resposta motora. Aquí es valora de 1 fins a 6, el mateix que abans. És a dir, si hi ha algun factor que impedeix valorar la resposta motora, doncs es considera no valorable i a partir d'aquí anirem puntuant. Aquest també és interessant. És a dir, el primer criteri és obeeix una ordre que ells n'hi diuen de 2 factors o de 2 passos. És a dir, tu li dius, la que ells descriuen aquí és obri la boca, tregui la llengua. Si la persona obre la boca i treu la llengua, és a dir, fa l'ordre aquesta de 2 passos, és a dir, un darrere l'altre, es considera que obeeix les ordres i es puntua com a 6. Aquí la cosa és, si espontàniament veiem que ell ja belluga amb una certa intenció, doncs ja està en aquesta classificació. Si no obeix correctament aquesta ordre de 2 passos, aquí hauríem de fer la consideració de que el de donar la mà a algú, és a dir, posar els teus dits enmig dels dits de l'altre, això ja pot provocar que la persona, per un reflexe, ja t'apreti la mà. Aquí l'ordre dels factors seria apreti'm la mà i obri, en el sentit de que així ens assegurem de que aquest reflexe no ens afecti. No? Per això els 2 factors. Si no ens fa cas... Aquí és on anem a estimular físicament, és a dir, apretar el trapezi, és a dir, pinçar amb 2 dits qualsevol dels 2 trapezis o els 2, uh-huh. O bé apretar amb el dit polze, apretar els arcs superorbitals. Aquí en la fulla d'ajuda veurem que els 2 dibuixets que ens ensenyen una miqueta què vol dir això. Si quan fem això la persona porta la mà, l'arriba a passar per sobre de la clavícula intentant agafar-nos per treure'ns, això es considera una resposta de localització, la puntuarem com a 5. Si comença a doblegar el braç, però no arriba a superar la clavícula, i veiem que aquest moviment té una forma que anomenarem normal, perquè després la normal l'explicarem després, es considera que això és flexió normal i puntua com a 4. Si, en canvi, aquesta flexió, és a dir, que doblega el braç per venir cap a buscar-nos la mà, amb la qual li estem apretant el trapezi o l'arc supraorbital, amb una cosa que anomenen característiques predominantment anormals, i hi ha un dibuix a la fulla d'ajuda que explica la diferència de les dues coses, això ho considerem com a flexió normal i ho puntuarem com a 3. Això és una posició que n'hi diem, o jo sempre n'hi havia dit, de decorticació. És a dir, el que veiem és que es flexen els canells amb els punys tancats i se'n van cap al centre del tòrax. Això és el que jo sempre havia entès com a resposta de decorticació. En canvi, si quan apretem el que fa és una resposta que no sé per què n'hi havien dit la moto, que és, en aquest cas el que fa és, sí, es flexen els canells, però els colzes, en comptes de flexionar-se sobre el tòrax, s'extensionen cap a fora. Això es considera una resposta en extensió, es puntua com a 2. És la posició aquesta de moto o de descerebració. A l'entrada del bloc hi ha un parell de dibuixets amb un senyor que ho simula. Evidentment, si no hi ha cap mena de resposta, doncs ho puntuarem com a cap i puntuarà només un punt. D'acord? Això és com hem de fer la nostra valoració. El més senzill, tirar de fulla. Si t'has d'en recordar de memòria tot això, hi ha gent que se'n recorda de les 15 coses a mesurar, però hi ha bastanta gent que no. Tires de fulla i no te n'oblides.
Aquí sí que veig important que sempre que facis l'estímul sempre sigui en el cap o en el coll, no? O sigui, el que et deien abans de en el trapeci o en el supraorbitari, fer aquí l'estímul per veure si... No? Perquè de vegades, depèn com tinguis el malalt, si estàs amb la... No, amb un tràfic i tens difícil accés en el malalt, doncs a lo millor l'instint per veure la resposta motora, doncs li estimules, no sé, el genoll, el bessó o on hi tinguis accés i poder la resposta que faci ell no és la no ho pots apreciar igualment, no? Si és una flexió normal o anormal o el que sigui, si no li estimules el cap o el coll. Per tant, aquí sí que veig important, no, fer cap o coll per veure què fa amb els braços, no?
I, a més, fer-ho dels dos costats. Perquè el que sempre et diuen els de l'escala és que sempre apuntis la millor resposta possible. És a dir, si en un costat tens una resposta d'una manera i l'altra d'altra, et quedaràs amb la que puntuï més alt.
Ah, d'acord.
I, de fet, si tens dubtes, també et diuen que tiris sempre a la que puntua més alt, mai a la que puntua més baix. També molt important és que la puntuació de l'escala, aquesta puntuació no es pot passar com un número sencer. És a dir, quan et diuen Glasgow 14... Meravellós, no em serveix. No és Glasgow 14. En tot cas, serà una resposta ocular de 3, una verbal de 5 i una motora del que sigui. No, ara no sumarà 14, però bueno, el que correspongui. Això és superimportant. És a dir, és una resposta, una escala de Glasgow mesurada amb un número total té molt poc valor en comparació amb el... Ells et diuen que això ho presentis desglosat. Ocular de tant, verbal de tant, motora de tant. D'acord? Si aneu a això que he explicat, si aneu a la web d'aquesta gent del glasgow.scale.org, hi ha un vídeo on fan la valoració amb un voluntari sa que simula les diferents respostes. Jo això haig de dir que he buscat molt i no he trobat cap vídeo en què es vegi una valoració de l'escala de coma de Glasgow amb persones reals, amb malalts reals. Així com l'escala Reis, que algun dia en parlarem, tenen uns vídeos superxulos en què es veu persones afectades que tenen allò que hem d'esbrinar, si tenen la somatognòsia, la agnòsia i tot això, hi ha persones reals i tu ho estàs veient, aquí no, aquí sempre només he trobat voluntaris que ho simulen. Clar, com que ho simulen tan bé, el dia que et trobes amb una persona de veritat que mai serà de llibre, doncs t'entren tots els dubtes. Hòstia, això és una flexió normal, anormal? Doncs no ho sé. No? Mira que li he donat volta. Si algú troba un vídeo en què... les respostes es mesuren en persones reals, que ho passi, que faria gràcia veure-ho.
Sí, suposo que el tema també és el tema de confidencialitat confidencialitat de dades o que necessites el permís del pacient o del familiar o el que sigui, no? És més complicat, clar. Abans comentaves una cosa que m'ha semblat interessant i és de quan passem o valorem un pacient amb aquesta escala, és tindre no, aquesta fulla d'ajuda per passar correctament l'escala, de tindre-la impresa o tindre-la en la imatge en el mòbil o en algun suport digital per poder-la passar de forma correcta. Jo recordo fa temps quan vaig fer el curs de l'ATLS, que ens van recordar o insistir bastant de que l'única forma de passar aquesta escala de forma correcta és mirant-la amb un paper o amb un suport digital. Que ja per si és una escala que té molta variabilitat interindividual, no? Que un professional ho farà d'una manera i el mateix pacient, si el valora un altre professional, puntuarà una miqueta diferent. Si a sobre ho fem sense un suport, només basant-nos en la nostra memòria, per més bona que sigui, la variabilitat és molt més àmplia. I em sembla això bastant, una cosa bastant interessant i necessària, no? Que quan ho fem, però realment ho facis amb el paper a davant, perquè no? Amb la situació que tens un malalt greu, crític, i que hi ha molta gent i que hi ha molt de merder, pues equivocar-te amb un número és molt fàcil. Per això em sembla interessant el que havies comentat tu, no? De dir, fem-ho amb un paper o fem-ho amb un suport digital perquè ja és fàcil equivocar-se. Doncs amb això aviam si evitem aquests petits errors.
Sí, i ara has tret una de les, anava a dir mancances, bueno, una de les debilitats que se li retreu a l'escala, no? Que és aquesta variabilitat interoperador. En algun dels estudis que llegia per documentar-me d'això, deia que fins a un terç de pacients canviaven en dos punts o més la seva valoració en funció de qui ho mesurava. És a dir, tu podies passar d'un Glasgow de 11 a un Glasgow de 13 en funció de qui et mesurava. Mm. I això encara era més bèstia en els valors intermedis, que és una altra de les coses que passa, és que hi ha... Bueno, de fet, encara, tornem encara més enrere. Allò que parlàvem de que no, de fer la resposta desglossada, en comptes de fer-la tota la puntuació sumada. Els autors ja van dir des del principi, des de l'any 74, que s'havia de fer desglossat. Però la gent va començar a sumar. I això segurament és perquè, donarem part de la culpa a l'ESBAT, a l'HTLS, és perquè hem fet servir aquesta puntuació sumada, aquest score que n'hi diuen ells, com a eina de pronòstic. És a dir, Glasgow de 8, bueno, mira, en anglès, Glasgow 8 into 8, no? L'HTLS deixa clar que Glasgow de 8 s'ha d'intubar. Glasgow de 8 podem arribar de moltes maneres, aquest Glasgow de 8. Podem tenir ulls oberts i tenir molt poc de l'altre, per exemple. No? I, hòstia, intubar algú amb els ulls oberts, hòstia, no sé... Jo no ho veig tan baix, un Glasgow... El Glasgow serà el que sigui, però hòstia, no té el mateix valor. I de fet hi ha un estudi dels que cito aquí que dona una... Agafant de bases de dades de trauma, d'aquestes de desenes de milers de pacients, et dona el pronòstic en funció de l'escala de Glasgow, però per cada una de les possibles combinacions que n'hi ha, no recordo ara el número, la tira, no?, aquests 15 punts que cada un puntua i tal, doncs hi ha unes possibilitats de combinacions enormes. I, hòstia, trobes que Glasgow de 4, per exemple, que és només tenir dos puntuacions de baix de tot i les alt, i una que puntua només un, les variabilitats de la mortalitat en aquests grups de pacients era, doncs, podria ser enorme. Podies passar d'una mortalitat del 40 a una mortalitat del 20. I tot era Glasgow 4, no? I la mortalitat es podia haver dividit a la meitat, que és... Per això és tan important lo de, per al pacient individual és important la segregació, la separació per ítems. Sí. Ells recomanen només fer servir l'score per l'agregació de pacients per la investigació o per l'anàlisi de dades, no fer-lo servir per a cada pacient individual. El que deia també d'això de l'HTLS, no? Del Glasgow 8 into 8. És un axioma, és Glasgow per sota de 9, per assegurar que el 8, 8 també, s'ha d'intubar. Glasgow per sota de 9 s'ha d'intubar. Bueno, això s'ha cregut així perquè s'ha dit així perquè es creia que per sota d'aquest 9, de 8 o menys, havies perdut el reflex de deglució i, per tant, el risc de broncoaspiració era més alt. I com que el risc de broncoaspiració era més alt i broncoaspirar-se és molt dolent i de més, doncs s'havia d'intubar per protegir la via aèria. Això, pensant sempre en el TC, amb el traumatisme cranoencefàlic. Clar, tornem al mateix. No és el mateix un buit d'una manera que un buit d'una altra. Però és que, a més, tampoc està clar, i també cito algun dels estudis que ho diu, que hi hagi més o menys risc de broncoaspiració pel número independentment de l'escala de Glasgow.
Albert, te pregunto... creus que estaria bé lligar o s'han pensat barrejar l'exploració dels tres valors, no? Del ocular, verbal i motor amb alguna altra exploració física que complementi el Glasgow o no? Per exemple, amb les pupil·les o, jo que sé, o la tensió o el que sigui.
Mira, això aquesta és bona, també. Una altra de les queixes, una altra de les crítiques que se li ha fet a l'escala és que, a part d'aquesta variabilitat interoperador i de més, és que no contemplava coses, parts d'altres coses en l'avaluació neurològica que eren importants. Per exemple, la reactivitat pupilar. Tampoc la presència de reflexos, tampoc la mesura. No? Justament això que preguntes, jo també pensava, home, aquí, això, aquests de Glasgow, què passa? Doncs resulta que quan mirava això, això ja és posterior a la revisió dels 40 anys, aquests senyors del Glasgow Coma Scale han creat una millora de l'escala que n'hi diuen Glasgow Coma Scale Pupils Score. És a dir, tu agafes el teu número global del Glasgow, aquell que no havíem de sumar, sinó que havíem de passar desglosat, i en funció de com tinguis les pupil·les, li restes punts. És a dir, ells ja pretenen afegir això en la seva escala. Que em fot gràcia que ho afegeixin sobre allò que han dit que no podíem fer, que és de sumar els valors unitaris de cada una de les coses, no? De cada un dels ítems. Bueno, va fer gràcia. No m'ho he estudiat molt, pràcticament gens. Només vaig a veure i vaig pensar, oh, interessant, això tu hauràs de llegir. Bueno, està a la llista de coses per llegir i estudiar des de fa bastant temps. Suposo que ara que n'hem parlat haurà de ser com una mena de deures, no? D'aquí uns quants podcasts, d'aquí uns quants episodis haurem de veure si podem parlar d'això o no.
I tu que vas revisar aquest tema fa temps, et dona la sensació de quan ho veus valorar un Glasgow a urgències s'hauria de fer diferent o no? O sigui que realment es fa, entre cometes, malament o penses que hi ha... que no hi ha molta diferència?
Bueno, jo penso que d'entrada el Glasgow s'hauria de mesurar. És com la freqüència respiratòria. És a dir, la freqüència respiratòria s'ha de mesurar.
Bueno.
Fer agafar amb el polze sí. I tapar-te un ull i dir 24 de freqüència respiratòria o tapar-te l'ull i dir Glasgow 13, doncs això no és mesurar-ho. Això és fer una estimació grollera. I estimacions grolleres en fem tots cada dia, però si has de donar el número l'has de mesurar. Això és més o menys el mateix, no? És a dir, la sensació que tinc és que el Glasgow l'engaltem grollerament. Fotem l'ull i diem, oh, Glasgow 12. Clar, el Glasgow 3 és relativament senzill, el Glasgow 15 és relativament senzill. Són els dos extrems, amb aquestes bases de dades. Hi ha molt Glasgow 15, la immensa majoria, bastants Glasgow 3, i després, curiosament, hi ha molts Glasgow 8. Però de 9 o de 7 no n'hi ha tants, no? Sospitós. Això fa pinta de que t'has fet venir el número 1 segons et convenia. Jo m'atreviria a dir que potser el que hauríem de fer és mesurar l'escala.
Yeah.
I mesurar-la, doncs, si treus la fulla i fas de forma sistemàtica, dius, a veure, vostè, com es diu, on està i quina data és? I ara obri la boca i tregui la llengua. Doncs ja l'has feta, ja té un Glasgow 15. No? I encara és més important quan no és 15. Encara és el d'agafar i dir, veure que li apreten alguns trapezis o que li apreten l'arc supraorbitari, per mi ara mateix això és... molt, molt inusual.
Val, val.
I fins aquí el tema. Jo ja no tinc gran cosa més per explicar.
Bueno, molt bé. Jo penso que si fem una miqueta de repàs del tema, cadascú en la seva intimitat, i després aviam si això ens serveix per transmetre-ho també, no? en els respectius serveis on treballem, i aviam si a partir d'ara comencem a mesurar-ho bé i, bueno, a mesurar-ho i a mesurar-ho bé.
Què? Anem als urgent mots? Va, jo per l'urgent mot d'aquest episodi en tinc un que hem fet molta cagarela amb algú altre a Twitter. És una paraula que segur que tots coneixeu i que en català tothom fa servir cada dia, que és la sufraja. De fet, hi ha algú que dèiem per internet, aviam qui serà el primer que li passarà al centre coordinador del SEM una lesió a la sufraja de la cama, per exemple. Crec que riuríem bastant. Bé, la sufraja és el, diguéssim, l'espai... dins l'anatomia humana, l'espai en què es produeix la flexió. És a dir, la sufraja del braç, per exemple, és el buit que ens queda entre el bíceps i la musculatura de l'avantbraç quan pleguem. La flexura, que les infermeres apuntem sempre que punxem les vies a la flexura de l'extremitat superior, doncs això és la sufraja. En el cas del genoll, clar, és la part de darrere del genoll, perquè és el que quan flexiones crees el buit. De tant en tant faig alguna pirula a la feina i poso les vies, en comptes de posar-les a la flexura, les poso a la sufraja. Encara ningú m'ha dit res. A veure si algun dia algú pregunta on és això.
Esperem.
I quines tens tu, Xavi?
Bé, jo només volia comentar, hi ha una sèrie de petits errors que fem habitualment, i és per exemple, en molts mots que acaben amb el sufix de "-oci", o, per exemple, "-ici", de forma instintiva, no sé per què, hi afegim sempre una S terminal. No? Per exemple, quan parlem de dosi, de sidosi, etc., tot això sempre hi posem una S final que no és correcta. Val? Per tant, en singular, hauríem de parlar d'una dosi, una sidosi, mononucleosi, jo què sé, per exemple, diagnosi, necrosi, tuberculosi, val? I de forma instintiva sempre hi posem, o moltes vegades hi posem una S que no hi hauria de ser-hi. I el mateix ens passa amb el sufix "-ici", val? Anàlisis, apòfisis, lisis, diàlisis, tot això no hauria de portar una S al final, d'acord? I després, dels últims urgent mots que hem anat publicant en el Twitter i que tenim en el diccionari que hi ha a la pàgina web del blog, bé, podríem petjar, per exemple, un error que fem molt habitualment és, per exemple, quan veiem una radiografia de tòrax i valorem l'entrada i la sortida del paquet vascular dins el pulmó, hauríem de parlar del il, en lloc de l'ili o altres paraules que fem servir, el terme correcte seria il, val? Amb H, I, L, ja està. Per exemple, també fem molt freqüentment l'error de parlar de coses creuades, val? Per exemple, els lligaments creuats o les proves creuades, això en català és, el terme correcte és encreuat, val? Si parlem de que algú acabem amb un dolor en el genoll, etc., sospitem una lesió dels lligaments encreuats, d'acord? O quan hem de fer una transfusió de sang, etc., fem proves encreuades, d'acord? Ah, i també podríem parlar d'una cosa, no és que siguin errors així importants, però, per exemple, quan parlem de que algú té una infecció per algun germen gram negatiu o gram positiu, aquest gram positiu és un sol terme, no és gram negatiu, amb dues paraules, sinó que ho hem d'escriure junt, gram negatiu o gram positiu. Almenys en el TERMCAT i això ho especifiquen que ha de ser així, amb un sol terme. N'hi ha alguns més, però bueno, ja els trobareu en el diccionari del blog o en el Twitter, que els podeu repassar tranquil·lament, la medul·la, la fòbia amb accent a la O, la granellada... Bé, hi ha una sèrie que els podeu anar repassant tranquil·lament.
Molt bé, doncs què fem? Anem a les recomanacions, ja?
Jo, per mi, sí.
Doncs va, de la meva recomanació per aquest episodi és un llibre, de paper. A més, un llibre, a mi me'l va recomanar un company de feina, i bueno, la veritat és que és un llibre que em va agradar molt, però no és un llibre agradable de llegir, en el sentit de que no sortiràs, no riuràs llegint aquest llibre, però penso que és un llibre que segurament s'hauria d'afegir al currículum de les professions sanitàries. El llibre aquest es diu Being Mortal, o Ser Mortal. He trobat la versió en anglès, que és la que vaig llegir, i he vist que està traduït al castellà, en català, no? Aquest llibre és de l'Atul Gawande, que és un cirurgià d'origen hindú que viu als Estats Units. I aquest llibre és molt, molt interessant. Jo penso que per als professionals sanitaris hauria de ser pràcticament de lectura obligada, no? És un llibre que parla de les reflexions sobre el final de la vida i la mort. Que en un moment, suposo que sempre ha estat així, no? Però que semblava que l'últim segle ens hem oblidat de que podíem morir, doncs això no és quelcom que tinguem en ment, no? I ara, potser amb l'aparició del Covid, que hem vist que tots som potencialment mortals, oi? Tots ho som, però aquesta vegada es fa evident. Penso que és molt interessant aquest llibre perquè et fa pensar. És a dir, com hem de plantejar el final de la vida nostra, però també dels nostres pacients. Concentrem gran quantitat d'intervencions sanitàries de dubtosa eficàcia al final de la vida quan potser el que necessitem és una altra cosa. Potser el que necessitem és pausar i decidir que el millor que podem fer és deixar passar, no? Bé, jo penso que és molt interessant. Us el recomano. Evidentment, si estàs una miqueta d'ebre, potser no és el moment ideal de llegir-lo, però penso que hauria de ser lectura obligada per tots els professionals sanitaris. Et dona una perspectiva de que llavors, quan et veus fent coses a la feina, et fa plantejar si realment això és quelcom que hauries de fer o no.
Molt bé, aprofitarem aviam si el que ens queda estiu, aviam si podem fer aquestes lectures. Jo volia recordar que tenim un sistema català que ho organitza o executa l'Institut Català de Farmacologia i que és una eina que ens serveix per notificar sospites, Vale? Només que tinguis la sospita de que estiguis veient una reacció adversa amb un medicament. Tenim un sistema molt fàcil, que el tenim en format digital, que senzillament en el qualsevol navegador tu escrius la URL targetagroga.cat, és un aplicatiu en el qual fas la notificació d'aquesta sospita d'una reacció adversa a algun medicament. Quins tipus de... Què ens demanen que notifiquem? Doncs, per exemple, sobretot, hi ha una sèrie de fàrmacs que ja van etiquetats de l'Agència Espanyola del Medicament amb un triangle negre invertit. Aquests són fàrmacs nous, de nova comercialització, i que estan sotmesos, lògicament, amb un seguiment especial perquè encara no es coneixen tots els efectes adversos o inesperats d'aquest medicament. Aleshores, aquests medicaments que porten aquest triangle negre invertit, qualsevol cosa que vegis, que sospitis que això pot ser una reacció adversa, doncs la comuniquis. Després, qualsevol també reacció adversa, que ja sigui coneguda, però que realment sigui greu, vale? O sigui mortal. Pacients que per culpa d'aquesta reacció necessitin ingrés o s'allargui l'estada hospitalària o creï una discapacitat permanent o irreversible, això també s'hauria de comunicar. O que sospitis que allò que estàs veient en aquell pacient és una reacció adversa a un medicament i que tu llegeixes la fitxa tècnica del medicament i no està descrita aquella reacció adversa. Per tant, que pugui ser desconeguda o inesperada, doncs també recomanen que ho facis. Ho pot fer-ho qualsevol professional sanitari, des del metge que està visitant el pacient, la infermera, el farmacèutic. Bé, has de posar els... Sí que te demanaran que et posis odontòleg, si ets, bueno, qualsevol altra professió sanitària, doncs has de posar noms, cognoms, identificar-te on te treballes, la població, etc. L'Institut Català de Farmacologia et garanteix que tota la informació que posis serà confidencial, etc. Perquè també has de, lògicament també has de posar noms, cognoms i identificar el pacient que ha sigut sospita d'aquesta reacció adversa. Has de posar el número d'història clínica, has de posar també el CIP o alguna identificació d'aquestes. Ens recomanen que pel fet de desconèixer alguna d'aquestes dades del pacient no passa res, que facis igualment la notificació. Si tens totes les dades perfectes, però que no te privis de fer aquesta notificació perquè no sàpigues el número d'història del pacient o el pes o l'edat exacta o el que sigui. Val? Després te demanen quin tipus de medicament, perquè no només poden ser... medicaments que puguis administrar tu a l'hospital o per recepta, per prescripció mèdica, o medicaments que es comprin sense recepta, temes de també homeopatia, temes de vacunes, qualsevol, anava a dir medicament, o qualsevol administració de fàrmacs o el que sigui que ho facis amb intencions per millorar l'estat del malalt, si hi ha una reacció adversa, doncs la pots comunicar aquí. És fàcil de fer i no, jo penso que en 5 minuts això ho tens fet, i ells van recopilant tota la informació, i si veuen que hi ha més de, no, d'una professional que descriu la mateixa reacció, el mateix medicament, doncs després s'ho estudien i verifiquen que això sigui així o no és així. D'acord? Per tant, no hem de tindre especialment por per fer-ho, perquè ells després en fan una síntesi de tot el que van rebent. Te pots registrar si vols, no cal que estiguis registrat com a professional que fa ús d'aquesta targeta groga.cat, però bueno, si estàs registrat després te permet accedir a totes les notificacions que has fet, pots fer modificacions i etc. Però no és absolutament necessari. I bé, crec que si ho féssim més sovint o sempre que veiem alguna reacció sospitosa i ho notifiquéssim, doncs, no? L'administració de fàrmacs, almenys a nivell d'urgències i tal, penso que podríem ajudar que fos una miqueta més segura, sobretot de cara als malalts.
Ara ho estava mirant, i jo recordo haver fet en el seu dia fa molts anys una notificació d'aquestes, i veig que no l'hauria d'haver fet, perquè en el meu cas va ser una reacció lleu i coneguda, o sigui que aquí no hagués calgut fer-lo. No? Però, ostres, tinc la sensació de que s'ha fet com més gran això, no? Com si ara et demanen més dades que abans no et demanaven És interessant, interessant.
Sí, jo pel que veig no intenten que la gent no tingui els professionals no tinguem la sensació de que estem fent una comunicació extremadament oficial ni de grans repercussions, vull dir que senzillament tu notifiques una sospita. Ells ja després ja comprovaran, no comprovaran, o veuran si aquestes sospites l'ha tingut d'altres professionals i faran tot l'estudi que faci falta. Vull dir que no és una cosa... Tu notifiques la sospita i ja està. Si tots ho féssim, penso que no, les reaccions adverses i perjudicis que tenen els pacients pels medicaments que els anem posant, penso que és una patologia bastant... La iatrogènia és bastant important. Aleshores, estaria bé que fos més universal i ho féssim de forma més habitual i normal, això.
Molt bé. Doncs fins aquí les recomanacions d'aquest episodi. Ens veiem al proper. Recordar-vos que estem presents a diverses plataformes de podcasting, a Apple Podcast, a Google Podcast, on més, a Spotify, a iVoox. També tenim el feed, aquest, el feed RSS, perquè pugueu afegir els vostres reproductors de podcast. I em sembla que en algun altre lloc també m'ha aparegut ja, que d'aquests que ningú sap massa bé com hi has arribat, però ja hem sortit. Si us agrada aquest projecte, us podeu subscriure, que sempre és molt agradable, i si teniu comentaris o voleu donar-nos un m'agrada, també us ho agrairem. Moltes gràcies i fins a la propera.
Molt bé, i també comentar que si algun, o no, algun professional sanitari està interessat a explicar, no, algun tema que sigui una miqueta expert o que vulgui comentar, sempre estem oberts a, no, convidar-lo a fer una entrevista i així també podem difondre altres punts de vista.
Tampoc cal que sigui molt expert, eh? Que tingui alguna cosa interessant per explicar ja serveix.
Ah, exacte.
Vinga, que vagi molt bé.
Vinga, adéu-siau.